El sector editorial tancarà l'any amb un augment del 10% de la venda de llibres i destaca sobretot l'interès per la literatura juvenil. Són dades que ha donat a conèixer el Gremi d'Editors de Catalunya. Escoltem la crònica de la companya Esther Minguell.
Bona salut del sector editorial, que preveu tancar l'any amb una facturació d'€1.200.000, un 10% més que el 2023. Una de les raons és la incorporació dels joves a la lectura, juntament amb l'augment de les vendes de llibres de ficció i no ficció. Ho explica Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya.
Un dels grans elements de la literatura juvenil ha estat l'impuls d'aquest gènere que es diu el romàntasi, no? Que és una barreja de la literatura romàntica i la literatura fantàstica. És un segment del llibre que està creixent amb moltíssima força i que ens ha portat molts lectors joves. I no hem de perdre de vista que en la ficció, en general, s'està creixent per sobre del 10%, i amb la no ficció estaríem també al voltant d'aquest 9 o 10%.
El còmic recupera el creixement de vendes després de 2 anys de moderació i el llibre de butxaca també pugen per gràcies al comerç electrònic. Un de cada 3 llibres que es venen és en català.
Més notícies. La Generalitat ha aprovat allargar 3 anys més els descomptes en els preus dels peatges per a vehicles de baixes emissions, a excepció del túnel del Cadí. En el cas dels vehicles de 0 emissions que abarca turismes, furgons, furgonetes i motos, la bonificació serà del 75%, mentre que per als turismes, furgons i furgonetes de baixes emissions serà només del 30%. Aquestes deduccions s'aplicaran fins al 31 de desembre de 2027, en dies feiners, de dilluns a divendres. Seguim en clau política. El govern ha aprovat un decret que fa efectiva una amnistia per a famílies vulnerables a qui es va fer pagaments indeguts de la renda garantida de ciutadania o de l'ingrés mínim vital. Segons el decret, no es reclamarà la devolució mentre que sigui per causes imputables a l'administració i que els imports no superin el 50% de l'indicador de renda de suficiència mensual. La portaveu del govern, Sílvia Panec, ha informat que amb aquesta amnistia es donarà cobertura així a més de 30.000 famílies. I acabem destacant que la Fundació EMIS ha identificat més de 400 pedreres abandonades a les comarques gironines amb potencial per acollir fauna amenaçada. L'entitat, amb el suport de la Beca Internacional 2024 de Patagònia, ha liderat un projecte per estudiar l'estat de salut de les zones humides en aquests espais amb l'objectiu de determinar les amenaces i oportunitats de cada espai i crear així propostes de conservació adients per afavorir la seva biodiversitat. Això és tot. Des de Notícies en Xarxa, tornarem d'aquí a 1 hora.
Cinc de la tarda i 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, però tenim algunes incidències que ens compliquen un pèl la circulació. Res de l'altre món, però sí que val la pena repassar-les. Comencem amb l'accident que s'ha produït a l'autopista del Vallès, a la C58, a Ripollet. Els vehicles accidentats són al voral de la via, però hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Com et deia, l'autopista C58 a Ripollet i en sentit sud, en sentit Barcelona. A l'extrem sud de Barcelona, autovia C31, aturades, en aquest cas, per obres al tram del Prat de Llobregat. Aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit Barcelona. Això l'autovia C31. I acabem, també per obres, aturades d'un parell de quilòmetres, a l'autovia A2, a Abrera i en sentit Lleida.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Héctor Molina.
Bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar d'un dimarts de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors no han informat de cap incidència significativa. Per altra banda, recordar que amb motiu de la convocatòria de vaga dels autobusos urbans i interurbans de Moventis, s'han establert serveis mínims del 20% de 9 i mitja a 4 i serveis mínims del 40% entre les 4 de la tarda fins les 5 i mitja. Pel que fa a la resta, la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La nostra convidada d'avui és actriu, cantant i ballarina i forma part del repartiment del musical Maricel de Degoll de Gom, on interpreta dos personatges, Said el nen i Montserrat. La santcugatenca Estel Aparicio passa avui pel programa. Estel, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Què t'ha passat a la veu?
Bueno, m'ha agafat una mica un constipat, i... però igual hauria de parlar més fluixet, així millor potser.
No forces tant, no?
Sí. Sí, 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 sí.
Escolta, com està sent l'experiència en aquest Maricel que suposa el comiat de la companyia de Goll de Gom?
Doncs està sent molt intensa. Molt intensa i sempre agraïda de viure-ho. Però sí que és veritat que al ser un espectacle tan emblemàtic i tan històric per tothom, és molt intens. O sigui, hi ha molta gent cada dia. També vivim tots moltes hores junts des de l'estiu, que no ens hem separat amb tots i ja ens havíem conegut una mica abans, fins i tot per fer una presentació i tot, i està sent molt intens, ens hem conegut molt i de cop tota aquella gent per mi ara és com la meva família una mica, o sigui, els veig més que la meva família, fins i tot.
Ens parles dels teus dos personatges, Maricel?
Sí, doncs mira, el personatge que faig més estona, diguem-ne, és la Montserrat, que és una de les cristianes, que vindria a ser la cosina de la Blanca, que s'embarca en el vaixell per acompanyar-la a casar-se inicialment amb en Ferran. I llavors serveix com d'acompanyant i d'acord amb tota l'estona que estiguin amb els cristians. I llavors, per altra banda, tenim el Said nen, que apareix en un moment, però que és un moment que és preciós, és el meu preferit, perquè entenem tot el bagatge que té el Said i tot el que el fa ser com és. Llavors és un moment que visc amb la Clara Renom, que és la que fa de mare de Said, i res d'això, podem entendre d'on ve, per què fa el que fa, cap a tots els cristians.
Com arribes a formar part d'aquesta gran família que deies?
Doncs va ser a través d'un càsting que va començar fa més d'un any, jo crec ja, fins i tot, perquè va començar ben d'hora. I res, va ser una primera fase, que va ser un vídeo, que va enviar moltíssima gent, es veu. Llavors vam esperar com un mes, dos, vam fer una altra fase, una fase presencial, i llavors, ja depenent del personatge, jo em vaig fer dues presencials, però diria que, per exemple, els protagonistes en van fer tres. I va ser una primera sola, on vam cantar diverses coses, i després ja vam provar com química amb altres personatges, perquè jo vaig anar inicialment d'Idris, i llavors també vaig fer prova de Maria. I llavors vam fer com diferents proves amb gent, en Per les pomes, que és el duet que tenen Idris i Maria, i res, doncs això, provar la gent entre si. Fins que al final vaig esperar també un mes, i ens van trucar i ens van dir que finalment formàvem part del musical, però van ser molts mesos d'espera, realment.
Jo ara estava pensant, en el teu estat actual, tu podries ara participar a l'obra?
Avui mateix no, jo crec que no. Però com que avui descansem, i demà també, i dimecres, fins les 8 de la nit no és la funció, estic una mica més tranquil·la.
Però i teniu substituts?
En un inici no teníem substituts, però veient el panorama de l'hivern, després del Covid també, i tot, bueno, perquè jo també un dia vaig tenir una anècdota a explicar, que és que abans de funció vaig caure, i em vaig fer un trau i em vaig obrir el cap. I llavors vam haver d'anar corrents a la mútua, perquè, clar, un cop al cap s'ha de mirar. Llavors, arrel d'això, es va crear com una mena de protocol on hi ha certa gent que som com covers d'emergència. Llavors, hi hauria maneres de suplir el que jo faig en funció, com hi ha gent que se sap els meus tracks, que podria fer les meves frases, el que sigui, s'adaptaria a la funció. Si et coneixes molt la funció, te n'adonaries.
No, està bé saber-ho. Aquest és l'espectacle més important en el qual hi has participat mai?
100%. Sí. Sí, jo realment... És el meu debut professional com de gran format, Maricel, perquè jo havia participat en algun musical infantil, en les meves pràctiques, però... Bueno, és que no hi ha res més gran que Maricel a Catalunya, segurament.
Quin honor, eh?
Molt.
Han guanyat menjaràs el raïm a l'escenari?
Sí.
I en una sessió que sembla que promet ser molt especial.
Sí.
Es pot avançar alguna cosa?
Podem avançar que hi haurà actuacions que no hem fet mai, que només les podràs viure si hi ets, jo crec, perquè no crec que s'emeti per cap lloc. Aleshores, bueno, cadascú farà unes petites actuacions, hi haurà alguns solos, alguns que són de tota la companyia i algunes sorpreses.
Mm. Dèiem que ets actriu, cantant, ballarina. En quina de les tres facetes et sents més tu?
Jo crec que seria entre el cant i la interpretació. També sóc ballarina, però sempre he dit que a mi el que més m'agrada no és o cantar o interpretar, sinó el que t'aporta la música en quant a la interpretació, diguem-ne, no? Perquè, o sigui, serien com unir dos dimensions diferents que ho eleven a un altre punt.
Mm-hmm. I hi ha tradició artística a la família?
No gaire. Et diria que no gaire, realment. O sigui, el meu pare és professor, la meva mare és farmacèutica. Sí que és veritat que jo vaig començar a escoltar musicals des de molt petita perquè al meu pare li agrada, però li agrada escoltar-los. Llavors, no, ni els avis, ni res, res, res.
I llavors, quan comences a identificar la teva vocació?
Doncs jo havia vist musicals de petita i sabia que m'agradava molt escoltar-los, com Cop de Rock, que també és de Goll de Gom, o el Geronimo Stilton, i els escoltava sempre al cotxe i m'encantava. Però no, mai m'havia plantejat estudiar res de l'estil. Fins que vaig veure Maricel, que és com tancant un cicle, no? I res, vaig veure Maricel, em va com obrir com unes portes noves, diguem-ne, i com que ja era una mica més gran, em vaig adonar, clar, que jo no m'havia plantejat mai que això s'estudia, jo m'havia plantejat com que la gent estudiava com per ser actor o per ser cantant. I me'n vaig adonar que, bueno, que hi ha una carrera en la qual s'estudia tot junt i que hi havia gent que es dedicava exclusivament a fer això. I arrel d'això, doncs, em vaig començar a formar.
I on comences a formar-te?
Em vaig començar a formar a l'Escola Memory de Barcelona i ho alternava aquí a Sant Cugat, que hi ha una escola que es diu l'Aula de So,
sí.
I allà feia cant amb la Susi. I llavors, al batxillerat, vaig començar a tenir inquietuds com més grans, volia entendre si això que em passava era prou important com per dedicar-m'hi o si simplement era un hobby. I llavors vaig entrar a l'escola Aules i vaig fer com un com una precarrera, diguem-ne, i me'n vaig adonar que sí, que era el que volia fer i que si no ho feia ara, doncs segurament no m'hi atreviria a fer-ho mai més. I m'hi vaig quedar. I allà vaig fer tota la carrera i ara m'he graduat just i he començat Maricel.
I com t'acompanya la teva família en tot aquest procés?
Doncs sempre han sigut, m'han donat suport sempre. Jo tenia una mica de por perquè no tenim ningú a la família que s'hi hagi vist i realment tot el que sentia al meu voltant era és un món molt complicat, és molt precari i és veritat. Però clar, és això, jo hi pensava, és que si no ho faig ara ja no m'hi atreviré a fer-ho mai més. I m'han donat suport sempre. Sí, sí.
Compagines la teva vocació artística amb els estudis del grau de logopèdia.
Sí.
A la Universitat Oberta de Catalunya. Per què has triat aquesta especialitat?
Doncs jo realment no m'ho he plantejat mai com per ser logopeda, però m'agraden molt els nens petits, aleshores, o sigui, hagués sigut una altra opció si no hagués fet interpretació, hagués acabat fent educació infantil, potser, i llavors, que està molt relacionat amb la veu, la logopèdia, amb la veu, amb la dicció, amb les patologies vocals, és una cosa que m'interessa moltíssim. Aleshores, és com un plus a tot això que estic fent i a les classes de cant, diguem-ne.
Mm-hmm. Deies abans, fent referència a la teva família de Maricel, que t'hi passes moltes hores. De quina manera has hagut de sacrificar coses per dedicar-te al món de l'espectacle?
Doncs realment, els dies de cap de setmana, que seria com avui o demà, en altres moments serien moments de sortir molt, de fer plans, i ara són per descansar, per posar tot a punt, per començar la setmana bé i no arrossegant malalties, per exemple, o cansament, perquè realment tenim dies de doble funció que són molt cansats, perquè és molt intens, és una obra molt llarga i difícil de cantar.
Clar, quan dius de sortir, m'imagino que feies plans també amb els amics.
Clar, i ara pràcticament, els altres, he de fer com un esforç extra per intentar quadrar veure els amics que tenia de la carrera o del que sigui d'aquí, perquè és realment difícil quadrar horaris, realment, perquè a més nosaltres estem treballant normalment en horari de vespre, que la gent treballa normalment o al matí o a la tarda, però al vespre és com una mena de limbo estrany, que és molt difícil quadrar per quedar amb altra gent i fer plans fora de Mar i Cel.
I quines són les teves amistats? Són amistats de l'escola? Són amistats de l'institut? Són noves amistats que has fet relacionada amb aquesta formació artística que fas?
Sí, jo realment crec que conservo gent de diversos llocs on he estat i tinc la sort de poder tenir amistat, doncs això, de l'escola, de quan anava aquí a Sant Cugat, de quan estava a Memory, de la carrera d'aules i ara, evidentment, de la gent que tinc a Maricel.
A quina escola anaves?
A l'Avens anava.
I què tal, estudiant eres?
Era molt bon estudiant. Era... No em posava mai en problemes, sempre volia treure molt bones notes.
Quina era la teva assignatura favorita?
Pues jo crec que mates, de fet, que diries... Sí? Potser algú com més música. Però clar, jo vaig estar realment molt a prop d'estudiar arquitectura. Aleshores, tot el que era mates, física, tot això m'agradava molt, realment. Sí, sí.
I tens referents personals i professionals?
En tinc molts, jo crec. Potser més... M'emmirallo en una cosa més... Potser a Gosalada, que seria com més Broadway... És on tothom li agradaria arribar. Llavors tinc referents, sobretot d'actrius que he vist, que m'han agradat molt en tal, que el sumum seria arribar on són elles, que està clar que és molt impossible, però baixant-ho al nivell d'aquí, doncs, de Catalunya o del país, diguem-ne. Però sí, hi havia, tinc referents com, per exemple, la Eva Noblezada, per exemple, m'agrada moltíssim, que és una noia que va començar molt jove.
Com tu?
Sí,
perquè tu ets però, molt jove.
Però més jove ella, eh? Sí? Fins i tot et diria. Ella va començar amb 17 anys i estava a Londres, diria que a Miss Saigon, diria, fent de protagonista. Molt Déu petita.
Però vaja, després de Maricel, que no sé fins quan teniu funcions, fins a finals de març?
Diria que...
O abril?
Diria que està fins l'abril.
Fins
ara mateix.
Clar, un cop acabis Maricel, el següent ha de ser ja...
Clar, com Maricel jo crec que seré bastant difícil trobar una cosa que sigui tan gran com Maricel. Sí que és veritat que ara, cap al gener-febrer, començaran a sortir els càstings de la temporada que ve, llavors és, bueno, pues anar a tope amb tot, aviam si hi ha sort.
Però... Què t'agradaria que et sortís?
Home, doncs, jo amb feina ja estaria contenta, perquè clar, és molt difícil, però... qualsevol musical així, un gran musical, per exemple, sé que ve Wicked, per exemple, Wicked, que ara ha sortit la pel·lícula,
sí.
Seria increïble, però és que realment jo seria feliç amb qualsevol cosa mentre pogués fer el que m'agrada.
I abans deies, quan parlàvem del temps, de coses a fer i tal, que, bueno, que ara t'hi dediques més a descansar, no?, quan tens una mica de temps.
Sí.
Però... dins d'aquestes opcions, hi ha alguna altra cosa que t'agradi fer quan et queda temps per tu?
Clar, realment, tot el temps que no faig a Maricel l'acabo fent estudiant a la UOC una mica. Llavors, sí, però jo, per exemple, sempre he tingut com a hobby l'afició de quan estic sobretot com agobiada, tal, dibuixar, per exemple, m'agrada.
No, se't dona bé?
Copio bé. No m'invento bé i no calco, però copio bé. Diguem-ne que no tinc la ment com per crear nous dibuixos, però sí per imitar, diguem-ne.
Déu-n'hi-do. Molt bé. I el teu somni professional... Mira, et preguntaré pel personal també i pel professional. El professional, doncs, parlaves de Broadway.
Sí, seria...
T'hi veus d'aquí uns anys?
Realment és molt... Mai, nunca digues nunca, no?
Mm?
Però realment... És molt difícil, avui dia és una indústria... Primer que tots són de llengua anglesa, diguem-ne. Llavors, entrar allà serien papers molt concrets, perquè també, clar, hi ha una cultura molt arraigada on em posarien a fer, potser, perquè ho entenen així, suposo, em posarien a fer coses com de latina, potser, tot i ser de la península, diguem-ne, però ho veig molt difícil. Ara, m'encantaria, seria un somni, o aquí o al West End de Londres, que està una mica més a prop, però bueno.
I el somni personal s'identificaria amb aquest somni professional?
Sí, totalment. Realment, jo crec que amb aquesta professió és molt difícil posar la barrera de què és personal, què és professional, què m'afecta com a la feina i, o què m'afecta fora, perquè tot acaba com un insa i t'ho portes tot molt a casa.
Doncs queda molt camí per fer.
Esperem que sí.
Sí, home, esperem que aconsegueixis, doncs, pas a pas, arribar a aquest somni que avui comparties amb nosaltres en aquesta entrevista. Estela Aparicio, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis una bona entrada d'any.
Igualment.
En aquesta celebració especial que fareu des del Teatre Victòria.
Exacte.
Gràcies.
A vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquest diumenge s'ha celebrat la Marató de TV3, que enguany ha estat dedicada a les malalties respiratòries i, com sempre, Catalunya s'hi ha bolcat de ple. Nosaltres avui volíem recuperar-ho per conèixer el testimoni en primera persona d'una pacient de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Sí, la Sílvia Serracant és una noia de 34 anys que pateix una malaltia respiratòria. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Quan eres petita et van diagnosticar fibrosi quística, una malaltia hereditària freqüent que afecta l'organisme de forma generalitzada. A tu, en quins aspectes t'afecta més o t'afectava més?
A mi al principi m'afectava més el tema digestiu, però a manera que vaig anar creixent em va començar a afectar més pulmonar-me'l. I ara és el que m'afecta més és el tema pulmonar i... Ja porto bastant temps que és el meu objectiu, millorar pulmonar.
Mm-hmm. Perquè quins símptomes tens?
Bueno, nosaltres els de fibrosi quística tenim el moc molt més espès que la resta de la gent. I llavors el que ens fa és que quan, com jo li dic, els bitxos ens entren dins el nostre pulmó i nosaltres no ens desenganxem d'ells. Què passa? Jo quan vaig a una piscina aclimatitzada o alguna cosa, allà hi ha moltes pseudomones, com també quan hi ha un got d'aigua tancat bastant temps, també hi ha moltes pseudomones, i això, jo ja la tinc resistent, aquest bitxo. Que no sé si són bactèries o són... Realment no ho sé exactament, o sigui... Però perquè tampoc m'interessa saber-ho, encara que sigui la meva malaltia. És per jo anar-ho també superant. Però que el tinc ja resistent dins el meu pulmó.
És com que vas acumulant, no? I que cada vegada és més difícil la lluita contra aquesta patologia.
Sí, i cada vegada és que et fas resistent a tots els antibiòtics, costa més... que puguin afrontar noves tècniques, bueno, nous antibiòtics i noves coses, perquè cada vegada no tenim eines per aconseguir erradicar-los. Que jo tinc l'estafilococci i la pseudomona, per mi són la meva parella definitiva, perquè aquests segur que no em deixen, però ja els tinc resistents en el meu pulmó. I jo me n'enfoto d'aquesta manera, perquè així és ric.
Bueno,
però... És una forma de veure-ho.
Mm-hmm.
Clar, també lluito contra ells i ara estic en un estudi que m'ha millorat molt la forma de vida, però també, clar, hi ha vegades que acabo amb vies, acabo amb tot, i ja no puc portar una via normal perquè acabo amb el portacat, perquè, bueno, porto el portacat perquè no puc portar una via normal.
Comentaves ara que fa temps que estàs en un estudi que això ha millorat una mica la teva qualitat de vida. Quan vas decidir, doncs, ficar-te en aquest projecte, no?, entrar en aquest estudi, i per què, sobretot? Perquè trobaves, doncs, desesperada per trobar una solució, perquè t'ho van recomanar, que t'aniria bé. En quin moment, doncs, vas fer el pas?
Bueno, va ser ara bastants anys que vaig començar amb el que ara es diu CAF Trio, que porta No, Trikafta, perdó. Es diu Trikafta, és que n'hi ha tants ara. I vaig començar amb aquest perquè el meu metge em va recomanar que entrés i a part era del taulí de les que estava pitjor i de la que bueno, anava directe a transplant. I van dir que era la millor per posar-me en l'estudi i entrava justa per la capacitat pulmonar que tenia. Si hagués estat una mica més baixa, era no perquè anava directe al transplant, si no, podia entrar.
De quan era la capacitat que tenies aleshores?
40 i alguna cosa.
I això perquè ens en puguem fer una idea amb què es podria representar, no? Com es podria materialitzar o quantificar aquesta capacitat?
Ho fem amb espirometries. O sigui, tot va amb espirometries, però quan em van fer les proves vaig arribar a un 50, perquè crec que era el 50 i pico per cent per poder entrar i vaig arribar-hi. Però amb esforços de que em repetissin l'espirometria, de que tornés a repetir-la, de que descansés, de que tot, per aconseguir poder entrar a l'estudi. O sigui, també va ser difícil entrar-hi.
Mm-hmm.
Però tot això es fa, o sigui, es fa l'espirometria, que molta gent ha fet, i llavors aquí et diu la capacitat pulmonar que tens. I això és el que fa que avaluï si pots entrar a l'estudi o no pots entrar a l'estudi. Que si estàs molt baixa no els interessa perquè segurament no milloraràs. Si estàs en un nivell en què pots millorar, els interessa també perquè pots agafar tots els ingredients per poder pujar la capacitat pulmonar i pots agafar a tot el que pot servir aquesta medicació.
Mm-hmm.
Clar, jo aquesta medicació vaig començar de que m'anava super mega bé. El primer dia que la vaig provar vaig dir un trec molt moc, estic super mega feliç, estic super bé, amb l'altre diferent, però al cap d'un temps vaig agafar una infecció de fongs. Me la van haver de parar perquè la medicació era incompatible amb l'estudi i m'ho van haver de parar. Això vaig estar, crec que 6-7 mesos que vaig parar la medicació i després ja no pujava la capacitat. O sigui, vaig pujar crec que fins als 70 i vaig tornar a baixar de cop. La capacitat no em pujava, no millorava, i a part, al tornar a començar la medicació, era com si no la rebés bé.
Mm-hmm.
Sí, van acceptar-lo a Europa, van acceptar a Espanya, i no... Era com un... Vale, a mi la medicació sí la porto, però és com aigua. I a part que també a l'hora d'aprendre-te, t'has de prendre amb coses grasses, amb tota la medicació que ens hem de prendre, però sobretot amb coses grasses, perquè es pugui assimilar. Perquè com que també tenim problemes digestius, no assimilem bé l'alimentació. Si no assimilem bé l'alimentació, no assimilem bé la medicació. O sigui, tot va lligat.
Mm-hmm. I tot això com ho estàs portant?
Tinc èpoques. Tinc èpoques de que cap problema, de que a part em cuido el 100%, de que no faig bé, però hi ha èpoques de que dic, no sé què, no passa res, vaig a menjar i no em prenc les pastilles. I ja, després tinc uns mals de panxa de que ningú m'aguanta i de que si me'n vaig de vacances i no em porto, que jo li dic fum, però són aerosols amb antibiòtic, o per fluidificar el moc. Llavors m'ho noto perquè tinc més tos, tinc més cansanci, tinc més... Sí, estic més agotada.
Mm-hmm.
És clar, perquè també quan has de fer un vol per anar aquí a les illes, has de portar un paperàs i a part et fan pagar més per poder pujar la medicació i dius, de veritat... No fa falta, saps? Jo porto la medicació, però també necessito roba. És que la meva medicació ocupa quasi una maleta sencera.
La teva medicació diària?
Sí, sí, diària, clar, necessito l'aparato per una medicació, l'aparato per una altra medicació. Aquests els aerosols i llavors totes les pastilles. La insulina perquè soc diabètica degut a aquesta malaltia. I jo t'has d'endur, arreglar-me d'això, arreglar-me de l'altre. Després de que si et cau alguna pastilla, comprar-te'n de tenir-ne de més, no comprar, perdó. A tenir-ne de més, o sigui, t'has d'emportar de tot una mica més. De si t'agafa algo que estàs fora, puguis tenir puguis tenir un antibiòtic, puguis tenir alguna cosa perquè et puguis salvar i no hagis de demanar ni anar al cap hospital. Puguis trucar als teus metges i dir, els diuen, em passa això, porto aquests antibiòtics. Clar, jo tot això és cim, però em porto. Clar, la meva maleta sempre és quasi la meitat de la maleta és medicació. Llavors tot l'altre és la meva roba. Perquè m'agrada viatjar. Sóc addicte al viatge.
I entenc que això, llavors, et limita una mica les teves perspectives de futur o tu tires endavant igualment?
Jo tiro endavant, a veure, i la mort, quan vaig néixer van dir que als 12 anys estava morta. Ara mateix estic més viva que res. Doncs després, què haig de preocupar-me? Si m'arriba, m'arribarà, ens arribarà a tots.
Perquè iniciatives com la d'aquest cap de setmana, no? Com la Marató de TV3, són iniciatives doncs, que intenten doncs, millorar la vida, no? dels pacients cada any d'una malaltia diferent. I tinc entès que tu també vas participar en la Marató, no la d'aquest any, per malalties respiratòries que t'afecta també directament, però si no, per la de que va haver a finals dels 90, si no recordo malament.
Sí, sí, vaig participar i, clar, també va ser una il·lusió molt grossa de poder entrar en allà a veure tot el món. A mi va ser com una com un espectacle, però a part també perquè anava dirigit a la meva malaltia i després veure com la gent s'involucrava. I que veia que no tot és un com si diguéssim un espectacle, sinó que realment és una que la gent ho patim. Ja no sigui malalties respiratòries, però també hi ha, o sigui, totes les malalties tenim una cosa que ens costa i que, a part, mantenir l'estat anímic, l'estat de treballar, l'estat de tot, és una cosa que és difícil. Nosaltres perquè, o sigui, la meva malaltia tenim la desavantatge de que ho naixem així i que lluitem per poder treballar i per aconseguir poder estar bé. I potser perquè acabem amb incapacitat, potser no, potser sí, però és una lluita que dius un hi ha mil dies que estem a l'hospital, hi ha mil dies que anem intubats, hi ha mil dies que no sé què. Clar, cansa. Perquè totes les malalties i que sobretot la gent estigui en contacte amb això i vegi que un mal de cap per que el dia no ha anat a la feina no és com un mal de cap de que realment et trobes malament. I cada dia, que no és un dia sí, un dia no.
Doncs, Sílvia...
No sé si m'he explicat bé, eh?
Sí, perfectament, perfectament. I ara t'anava a dir que molts ànims, perquè imagino que és dur, i a tirar endavant, sempre.
Moltes gràcies i gràcies per contactar-me.
Que vagi molt bé. Bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Hola, soy Rodri y quería pedir la canción Tenía tanto que darte de Nena da Conte. Que hace muy poquito tiempo me enteré de qué va la canción y me pareció muy linda. Entonces quería dedicársela a una amiga que hace poco tuvo un bebé y nada, que le mando un beso grande a Ana.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Em dic Salvatore Marino. Fa 20 anys em vaig mantenir fidel a la meva banda i no els vaig delatar. Però vaig acabar perdent la meva família. Ara tinc l'oportunitat de recuperar-la. Recorro la ciutat pels meus antics socis. Haig de portar objectes i persones d'un punt a un altre. Sense fer preguntes, sense qüestionar les ordres. Només conduir i callar.
Això que estem escoltant és el tràiler de El Retrovisor, un videojoc narratiu de presa de decisions on ens convertim en un antic membre de la màfia que surt de la presó i haurà de fer de xofer dels seus antics socis. La proposta acaba de guanyar el premi del públic del Saló Saga i ha estat idea i guió del pretenc Dani Hurtado. Per això marxem cap al Prat Ràdio on tenim la Isa Gonzalo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Un videojoc que té segell pretenc i que ha ideat el Dani Hurtado. Ell és doctor en gamificació, és professor de disseny i de desenvolupament de videojocs al Centre de la Imatge i de la Tecnologia Multimèdia i és pretenc, fins i tot antic col·laborador d'aquesta casa. Què tal? Benvingut, Dani.
Hola, bon dia. Moltes
Com
gràcies.
Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Comencem per aquesta part, perquè tu hi vas participar d'un programa del Preràdio fa uns anys.
Sí, és veritat, un programa dels caps de setmana que es deia d'efectes especials, sí, amb el Xavi Pasqual, que era qui ho conduïa, i bueno, vaig participar com a col·laborador en alguns programes. Sí,
i què feies?
Bueno, en aquell programa es parlava de temes una mica friquis, es parlava de manga, de cinema, de videojocs, i jo col·laborava en la secció de cinema perquè és un dels interessos principals que tinc i, bueno, i una mica com a col·laborador. Era una cosa molt entre amics. S'ho passava molt bé.
Aquí, quina edat tenies?
Ostres, pues igual, no sé, 19, 20 anys, seria per aquí.
Uh-huh. És per entendre
també... Ha passat un temps ja.
Clar, se't va despertar, no, a aquest interès pel cinema, pels videojocs. I a partir d'aquí, com et vas començar a formar?
Bueno, jo haig de dir que sempre he tingut interès per tot el que té a veure amb la narrativa, amb explicar històries. Jo ja recordo que de molt petit inventava contes, inventava històries, no? I els escrivia. Jo anava a treballar amb el meu pare, que treballava en una sucursal bancària, i algunes tardes anava allà amb ell, i jo el que volia fer era seure a la màquina d'escriure que tenia, aquestes antigues, i em posava a escriure històries, a escriure relats. He viscut sempre, per influències que he tingut de la meva família, molt envoltat de cinema i de jocs, perquè els meus germans grans, els meus tiets, sempre els ha agradat molt això, i aquestes influències m'han fet això, que tingués molt interès per lo que era la narrativa, els personatges, explicar històries. I sempre he jugat a rol, sempre he jugat a videojocs, a jocs de taula, tot això m'interessa molt. Respecte a la meva formació, és una mica eclèctica, perquè jo en realitat sóc historiador.
Ostres!
Sí, perquè quan jo vaig escollir carrera, no hi havia les carreres que havia ara de desenvolupament de videojocs i tot això, no? Llavors, bueno, m'interessava molt la història, explicar històries, els fets, els personatges, tot això, com t'he dit, i vaig decidir estudiar història. Una mica, bueno, després de fer la carrera d'història, sí que vaig fer un màster en guió de cinema i televisió i em vaig anar encaminant cap aquí. Em vaig formar com a guionista, el qual em va permetre, pues, aprendre sobre narrativa bé, no? Sobre com explicar una història, com organitzar els actes, com desenvolupar personatges, girs, tot això. I una mica sempre he anat encaminant el que he anat fent tant professional com formativament cap a això, no? Cap al guió, cap als videojocs. Llavors, fa un parell d'anys vaig llegir la meva tesi doctoral i la meva tesi doctoral tractava sobre això. Va ser el desenvolupament d'un videojoc per, com a eina per ensenyar història.
Clar, per utilitzar a les classes. Ets doctor en gamificació, que això t'ha de dir que heu de buscar perquè
doctor...
podem explicar què és la gamificació.
A veure, oficialment soc doctor en didàctica de les ciències socials. El que passa és que la meva tesi tracta sobre la gamificació, que la gamificació al final és utilitzar els jocs o la manera en la que els jocs estan fets, estan dissenyats, elements dels jocs, en contextos que no són pròpiament lúdics. En el meu cas, pues, va ser l'educació, no? Pues, si hem d'ensenyar a estudiants de secundària, en el meu cas era la revolució industrial, en comptes de fer-ho de la manera tradicional, amb un llibre de text, amb unes imatges, amb uns materials, pues, ho podríem fer amb un videojoc. Llavors, lo que anava la meva tesi era de desenvolupar un videojoc que era en realitat virtual, a més, que estava ambientat en una indústria tèxtil del segle XIX. Llavors, era com una altra forma de comunicar els continguts, més connectada amb el que és la realitat dels adolescents d'avui, no? Que estan molt familiaritzats en jugar a videojocs, en les mecàniques dels videojocs, etcètera, no? I això, com veus, pues, sempre m'he anat reconduint cap aquí. Mm-hmm. Ara tinc la sort de que dono classe en un grau de disseny i desenvolupament de videojocs.
No sé si era una mica el grau que t'hagués agradat fer.
I totalment, tot, no? Sí, primeres... sí, clar, si aquest grau hagués existit quan jo tenia 18 anys i havia d'escollir carrera, pues, sens dubte m'havia tirat de cap aquí, no? I ara pues, puc estar formant els futurs desenvolupadors de videojocs, no? Que és una feina que cada dia em dona moltes, moltes satisfaccions perquè estàs treballant amb gent creativa, amb gent que té moltes idees, amb gent que viu això amb passió, no? I bueno, compagino aquesta feina docent a la universitat amb alguns encàrrecs, alguns treballs que em sorgeixen com a guionista o com a dissenyador de jocs, col·laborant amb alguns estudis indies d'aquí de la zona de Catalunya. I una d'aquestes feines, bueno, la més recent, la que estem aquí parlant, és el Retrovisor, que és un videojoc per a ordinador, per a PC, que es pot aconseguir a la plataforma Steam.
I és que... la plataforma per excel·lència, no? Una mica.
Sí, una mica per jocs d'ordinador, sí. Té un catàleg molt gran, fa moltes ofertes, ho posen molt fàcil, llavors sí. És un joc que ha desenvolupat un estudi d'Igualada, que es diu Cubus Games, amb el qual he col·laborat en diferents projectes. I, bueno, en aquest cas és molt especial per a mi perquè va ser una idea que vaig tenir, que va sorgir, no?, un plantejament, els hi vaig proposar, a ells els hi va agradar molt i ho hem desenvolupat conjuntament. Sí, he sigut el guionista del joc, he escrit la història i bueno, recentment hem guanyat un premi, que suposo que és el que em vols preguntar. No?
Quin premi heu guanyat?
Pues mira, hem guanyat el premi del públic al videojoc en català de l'any 2024. Mm-hmm. Això ens ho han concedit en el marc d'un esdeveniment que no sé si coneixeu, que es diu Saga, és el Saló del Gaming en català. Això és un esdeveniment que porta 3 edicions, aquest any ha estat la tercera, que està organitzat per Plataforma per la Llengua i que té una mica la intenció d'ajuntar o de celebrar, no?, de posar en contacte tot el que és la comunitat de la indústria del videojoc, però sempre posant l'accent en el tema del català i en el tema de la llengua.
Tu això ho tenies clar, que havia de ser en català? Com es va donar? Perquè, clar, sí, ara bueno, estem en aquest moment de fins i tot subvencions a projectes en català, perquè s'està veient, no?, que és una eina molt potent.
Sí, i a més estem en un moment d'alerta gairebé, perquè se'ns estem adonant, no?, en estudis que estan sortint, que els joves l'oci que consumeixen no és en català majoritàriament, no? Majoritàriament és en castellà. Estic parlant, a lo millor, de plataformes de streaming, no?, com Netflix, això, les sèries, les pel·lícules, el cinema, no? El contingut en català, tot i que s'està treballant molt perquè estigui present i perquè formi part de l'oferta, pues, costa, no? I hi ha poca cosa. Llavors sí que hi ha moltes iniciatives per incentivar-ho, i la veritat és que des de Cubus Games, des de l'estudi amb el que jo col·laboro, això sempre ha estat una prioritat per a ells. Ells sempre intenten que els jocs que fan incloguin la llengua catalana, els textos en català. I el Retrovisor, a més, té una característica molt especial i no molt freqüent, que és que no només té els textos en català, sinó, com heu escoltat al tràiler, té les veus en català. S'ha fet tot un treball de doblatge, amb actors de doblatge que posen les veus. Pensa que això és un joc narratiu. És un joc que bàsicament és com llegir un llibre, però en la pantalla i prenent decisions, no?, interactuant. Llavors, tota l'estona és gent parlant. I clar, hi ha moltíssimes hores de locucions que s'han fet amb actors professionals que han posat la veu als personatges i que li donen una altra dimensió. Perquè una cosa és llegir un text en català i una altra cosa és escoltar un personatge interpretat per un actor amb les emocions, no?, parlant en català. Llavors, bueno, jo crec que ha sigut una aposta molt, molt xula de l'estudi i bueno, al final el joc ha quedat molt bé i ha tingut aquest reconeixement que estem contents perquè a més és el premi del públic.
No? Clar, que és el més que bonic, la... no?
Sí, això vol dir, que a la gent li ha agradat, o sigui, això és el millor que... Si et dediques a explicar històries, no?, això és el millor que et poden dir.
Clar. Dani, el format de la història sí que una mica ens ho has explicat, que és doncs, molt participatiu, però és un joc una mica reposat, no?, en aquest sentit. Com ha estat també el donar-li forma audiovisual? Perquè al final, en un videojoc, la imatge és essencial, no?
Sí. Bueno, ha estat tot un repte perquè bueno, aquest videojoc sorgeix d'una idea que és... Imagina't que tu ets el conductor d'un cotxe. ets un xofer, un conductor que estàs portant en el teu cotxe persones que seuen al seient del darrere, i només pots interactuar amb aquestes persones a través del mirall, del mirall retrovisor, no? Per això és el títol del joc. Llavors, clar, això suposa un gran repte a tots els nivells, no? Va suposar un repte narratiu perquè, clar, explicar una història sencera sense sortir d'un cotxe, no? Fem una mica de joc, de trampa amb això, perquè és veritat que entre missió i missió hi ha uns petits, en forma de còmic, no? Hi ha unes petites píndoles de història en forma de còmic, que sí que ens expliquen una mica el que fa el personatge entre que surt del cotxe i torna, no? Entre un dia i altre, però la veritat és que tot el gruix de la història passa dintre del cotxe i sempre estem interactuant amb els personatges a través del mirall, no? Sempre els tenim a la nostra esquena, que és una cosa bastant, bueno, bastant innovadora en el que és el món dels videojocs, no? No dic que sigui la primera vegada que es fa, però bueno, jo no tinc gaires referències d'això, no? A més, el personatge principal és un conductor, però és un conductor per la màfia. Per tant, les persones que portes al seient del darrere són gent peligrosa, no? I es juga una mica, nosaltres diem que el joc és un thriller, perquè es juga una mica amb aquesta pressió i amb aquesta tensió de que la persona que tens darrere a l'esquena, no? Una mica aquesta posició de vulnerabilitat, és algú perillós, no? I la part artística, la part visual que comentaves, pues,
sí, estem, perquè tira molt el còmic, com tu deies.
Estem bastant orgullosos,
sí. Estan molt cuidada.
Sí,
no?
L'Esdras, Cristóbal i el Pol, que són els artistes que han col·laborat en el joc i que han fet una feina extraordinària, pues, bueno, vam fer una sèrie de proves d'art. Jo tenia molt clar que volia que fos un ambient molt claustrofòbic, molt obscur. És una història que principalment el personatge ha treballat de nit. Llavors, gairebé durant tot el joc és de nit, té uns colors molt, molt neon, no? Molt, jugant amb els blaus, amb els morats, amb els violetes, tota l'estona, no? Aquesta imatge de la ciutat de nit, amb llums, amb cartells, no? I sí, vam fer diferents proves i al final se li va donar aquesta estètica com de còmic, però és un còmic que no és net, està com una mica brut a la imatge, no? Té com uns efectes per sobre i sí, intenta, al final tot suma, no? També haig de fer una menció especial a la part de la música, tota la part sonora que s'ha encarregat el Ramon Soler.
T'anava a preguntar perquè és que l'atmosfera que sí, generen, no? Les clar. Músiques en un videojoc també és una part importantíssima.
Clar, clar,
que acabes
clar.
Associant aquella música exacte. Amb el que estaves fent al videojoc, no?
Exacte, no, la música narra molt i és molt... Bueno, un exercici que jo faig amb els meus alumnes, moltes vegades els hi poso una música sense dir res i els hi faig que escriguin una història segons el que la música els inspira. Mira, i surten històries molt semblants de gènere, no? Perquè la música té aquest poder de, sense paraules, automàticament transportar-nos a una atmosfera, no? a una determinada situació pels referents que tenim. I la veritat és que crec que a nivell tan visual de l'art com a nivell musical s'ha fet un treball molt gran per, juntament amb la narrativa, crear aquesta atmosfera, no? Bueno, i després tot el que no es veu, no? Tota la part de programació, tota la part tècnica, que sí que és veritat que no ho veiem directament a la pantalla, clar. Però també és el que fa que tot funcioni. Llavors, ha estat un treball en equip que al final pues, el resultat tot suma, no?
La jugabilitat aquí és important, eh?
Sí, no és un joc excessivament sofisticat en temes de jugabilitat, de gameplay. Al final és com aquests llibres, no sé si tu te'n recordes, aquests llibres que es deien Elige tu pròpia aventura,
sí,
no? Tria la teva aventura. Que...
tota la meva generació.
Exacte, que al final tu estaves llegint una història, però hi havia un moment que et donava una decisió, no? I et deia, bueno, si vols anar per l'esquerra, vés a la pàgina tal, si vols anar per la dreta, vés a la pàgina tal, no? Pues és una mica aquest concepte traslladat al videojoc, no? A digital. Llavors, és una història, és molt de llegir, és molt d'escoltar els personatges, el que tenen que dir, i té una dificultat de posicionament moral. Al final, aquest joc tracta sobre la redenció. Aquest és el tema principal del joc, no? Aquesta és la història que jo volia explicar. El personatge principal, el Salvatore, és un home que acaba de sortir de la presó i després de complir una condemna i vol com refer la seva vida. Però l'única feina que troba és ser conductor per als seus antics socis. Ell formava part d'una banda criminal, que és el que li va portar a la presó, i l'única oportunitat se l'ofereixen ells. Llavors, tu des del primer moment tens aquesta decisió de si ser una persona honrada, no? Refer la teva vida, no tornar a caure en el món criminal i tal, o caure en les tentacions que aquest món té, no? I t'ofereix, no? I també amb aquest punt una mica de desesperació, no? D'estic contra l'espasa i la paret, que és realment els moments en els que una decisió moral té pes, no? Quan t'estàs jugant alguna cosa, no? Quan té molta importància.
Ha estat un plaer conèixer-te, Dani. Moltíssimes gràcies per tornar al Prat Ràdio i t'anirem seguint per veure si en endavant doncs, es van fent realitat més videojocs i més històries que tens al cap.
Igualment.
Fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dimarts. Gràcies per la companyia. Demà tornem. Serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada i també de la ràdio. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.